Passen 6 minuts de les 9.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Bon dia, comença el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 4 de maig de 2021. Comencen 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès. 3 hores de ràdio que farem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Com cada dimarts, comencem amb la previsió meteorològica a càrrec del Pere Almendárez, d'aquí a uns minuts. I a continuació parlem amb el president del MOGE, Manel Ortiz, sobre la decisió que feia pública l'Uri Sorroche, l'entrenadora de l'equip, de deixar el MOGE a final de temporada. El tema de la setmana, que començarem a 9:45, després del primer flash de notícies en clau alt i baix Penedès, reunirem sectors que experimenten canvis o experimentaran canvis ben aviat arran de les noves mesures anti-Covid. L'hostaleria, que encara haurà d'esperar fins al 9 de maig per poder obrir a la nit, l'esport, que ha vist com incrementava l'aforament al públic, i els parcs infantils i zones d'oci que poden tornar a reobrir. En parlarem amb Santi Carda, director general del grup Cal Blai, Cuqui Ronsó, vicepresident i responsable de l'àrea esportiva del Xamba de bàsquet, Isidre Ferrer, promotor i soci de Calafell Aventura. Un tema de la setmana que començarem a 9:45, farem una pausa a les 10 per escoltar les notícies i reprenem a les 10:06 fins 10:45, quan tindrem la segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Quan passin uns 7 minuts de 9:45, parlem d'ocupació i formació. Avui posem el focus en un cicle de tallers d'orientació laboral i millora de l'ocupabilitat que impulsa el Servei d'Ocupació de Vilafranca. Ens acompanyaran dues tècniques del servei, la Mercè Mercè i l'Anna Carbonell, i també tindrem l'oportunitat de contactar amb dues alumnes de la primera càpsula formativa d'aquest cicle, la Joana Navarro i la Rosa López, que ens explicaran la seva experiència i ens demostraran què han après. A les 11, el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Tindrem etimologia, actualitat i el plat fort, el concurs del Català al carrer. Obrirem línies al 938172626, perquè jugueu, truqueu, participeu, aconseguiu número i si la sort us acompanya, us endueu a casa un llibre, un bon llibre de literatura juvenil premiat. Així arribarem a 11:45, la tercera i última cita d'aquest matí amb l'actualitat penedesenca. I a les pantalles us recomanarem noves estrenes televisives com La Voz Kids, que torna, i farem un cop d'ull a les noves sèries que arriben també a les principals plataformes i acabarem mirant una mica les audiències d'aquest mes d'abril. Unes pantalles que encetarem a 11:45 i 5 minuts abans de les 12. Reservem aquests minuts finals del dimarts per les fake news. Us expliquem una història amb tota mena de detalls i vosaltres jugueu, igual que nosaltres, des de casa a descobrir si és certa o falsa, ben fake. I a banda d'aquestes tres cites, amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès, de 9:45, a les hores en punt, us expliquem la resta de notícies, tot allò que passa més enllà de les nostres comarques, són els butlletins. Hem arrencat amb un primer butlletí a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Som dimarts i comencem.
El temps.
De la previsió meteorològica serà el sol, sens dubte, aquest sol que s'ha decidit acompanyar-nos ja des d'ahir i avui encara amb més força. Pere Almendárez, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'una setmana que es presenta amb un temps força estable i destaca especialment que les temperatures sembla que aquest cop sí ja tiren cap amunt i tindrem dies càlids, especialment cap a finals de setmana aquí al Penedès. Pel que fa a la jornada d'avui dimarts, avui esperem un dia molt estable. Durant el matí ens podien creuar algunes bandes de núvols alts i mitjans que com a molt deixarien el cel mig enterbolit i en conjunt a partir del migdia i la tarda el sol serà el clar dominador del cel arreu del territori. Pel que fa a les temperatures, avui dimarts ja notarem una lleugera pujada de les temperatures amb mínimes entre els 8 i 10 graus en conjunt i les màximes que s'enfilaran les més altes fins als 19-20 graus puntualment, fins i tot algun registre de 21 graus cap als municipis de l'interior. El vent bufarà feble de component nord-est al matí, girant durant el migdia i la tarda a component sud o sud-est amb alguna ratxa puntualment moderada superant els 30 o 40 km per hora. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, sense gaires novetats, de nou al matí ens podien creuar novament algunes bandes de núvols alts i mitjans que deixarien aquest cel mig enterbolit, mig esmorteït, i durant la resta de la jornada el sol seria el clar dominador del cel. Les temperatures dimecres que faran un altre pas amunt i se situaran les mínimes entre els 10 i 12 graus i les màximes que s'enfilaran fins als 22 o 23 graus fins i tot. Ja farà més calor durant les hores centrals del dia de cara a dimecres. El vent bufarà feble de component sud o sud-est en conjunt. I de cara a dijous, sense gaires novetats perquè fa el temps, podrien augmentar aquestes bandes de núvols alts i mitjans que serien presents durant pràcticament tota la jornada, deixant aquest cel mig esmorteït, mig enterbolit per aquestes bandes que serien de núvols alts i que ens anirien creuant durant tota la jornada. Les temperatures dijous sense gaires canvis, molt semblant a les temperatures que tindrem dimecres, mínimes entre els 9 i 11 graus i les màximes que les més altes s'enfilarien fins a aquests 22 o 23 graus. Com diem, de cara a finals de setmana les temperatures encara han de pujar una mica més i tindrem valors força alts, arribant entre divendres i dissabte als 25 o 26 graus, fins i tot localment superiors. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I després del temps parlem d'esports i més concretament de futbol, perquè la setmana passada l'entrenadora del Moja, Luri Sorroche, comunicava al club que no continuaria la propera temporada al capdavant de l'equip. Ens desplacem cap a Canal 20 perquè l'Armand Beneitó en parla amb el president del Moja, Manel Ortiz. Bon dia, Armand.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bon dia, Manel. Com estem?
Bon dia, molt bé.
Bé, es comunicava i es sabia la setmana passada doncs, que la Luri no continuaria la temporada que ve al club. Una notícia que no sé com ho vau rebre, si se ho esperàveu, tard o d'hora, evidentment, imaginàveu que el cicle de la Luri es podria acabar, però no sé si pensàveu que tan aviat.
Bé, havíem parlat amb ella de veure'ns o comentar poc abans de finals de temporada i bé, no vam poder esperar a final de temporada, sinó que ell ens va anunciar abans que volia veure'ns, que volia parlar amb nosaltres. Bé, ens va comunicar que volia un canvi d'aires i que bueno, pensava que el cicle aquí a Moja havia acabat i res, doncs mira... entenem la situació, ella durant aquests dos anys hem estat molt bé, la veritat és que la relació ha estat molt bona, pensem que el Moja ha tingut una bona entrenadora, ella també pues, ha tingut l'oportunitat, no? En el seu dia el Mojo li va donar aquesta oportunitat i ha pogut, diguem-ne, desenvolupar la seva tasca i a partir d'aquí també segurament li han sortit millors possibilitats.
Bé, la llàstima potser, no, Manel, és que han sigut dues temporades una mica estranyes, no? La llàstima és que no hagin pogut ser dues temporades. Una va ser un ascens, evidentment, però va acabar com va acabar, i aquesta, doncs, bé, esteu jugant aquest torneig, ha començat tot molt tard. Llàstima, no?, no haver tingut dues temporades la Luri amb dues, bé, temporades normals, no?, de principi a fi, i tot plegat, doncs, demostrant que és una entrenadora com la coneixem, no?
Sí, sí, està clar que no només per nosaltres, sinó per tothom, han estat dues temporades diferents, molt rares. No han pogut entrenar normal, han estat molts mesos parats. En fi, la veritat és que també a nivell de represa, tornar a la competició, doncs fins fa dos mesos pràcticament ningú hi comptava, o semblava difícil. A correcuita hi han tornat, i jo penso que també, doncs, bueno, s'han propiciat situacions o s'han accelerat situacions de canvis o el que sigui, que per això no passa res. Al final ens hem sentat, ho hem parlat i ja està. I de fet, bé, nosaltres ja estem treballant en el nou projecte de l'any vinent, de la temporada vinent, i amb il·lusió.
Bé, el positiu, doncs, evidentment, el negatiu és potser, doncs, que hagi de marxar, i el positiu és que, bé, ha quedat tot bé, vull dir, com estàs explicant, no hi ha hagut cap problema, evidentment, i marxarà, però amb el Moix al cor, no?
Sí, sí, la veritat és que nosaltres hem acordat fins a final de temporada, que estem, com deies, competint amb aquesta Copa de Segona Catalana, és a dir, ella és entrenadora fins a final de temporada. Penso que ha fet molt bona feina, penso que, com deia abans, no?, que el Moja li pot servir de plataforma per poder assolir objectius, o assolir, ella sempre ha dit que volia arribar, o que vol arribar a primera divisió, tant de bo, i bé, crec que algun dia podem dir que la primera oportunitat va ser del Moja, i que una entrenadora com la Luri, doncs, hagi triomfat a nivell estatal o inclús europeu, o el que sigui, no?
La veus realment entrenant un equip de primera? És complicat, molt complicat, però segona B, o un equip femení, diguem-li, no sé, important també de primera Iberdrola, la veus? Pot ser o què?
Jo penso que amb això, sí, sí, és evident que ella està capacitada, i a mesura que vagin passant els anys guanyarà experiència i situacions que la curtiran i la faran més forta i més bona, si cap. El tema està en que en el món del futbol, com en altres aspectes de la vida, el punt de sort i el estar en el moment bo i en el lloc adequat és clau, i a partir d'aquí, doncs, bé, les oportunitats que li vagin sortint, si les va aprofitant, penso que sí, que pot arribar ben amunt.
De fet, és jove, tot i que, clar, mirem el currículum de la Luri i sembla que sigui una entrenadora que tingui ja quasi 50 anys i és molt jove, no?
Sí, sí, sí. Bé, ella, com sabem, va, diguem-ne, va començar de molt jove ja entrenant. Ja ho tenia clar, que ella no volia seguir jugant, sinó que volia entrenar, ser entrenadora. I a partir d'aquí, doncs, el seu periple, diguem-ne, internacional, des dels Estats Units a la Índia i a diversos llocs, l'ha portat a que tingui ja una experiència i que tingui un recorregut de més de 10 anys entrenant. Per tant, bé, tot i que és jove, penso que té encara un futur molt, molt pròsper endavant, i que li anirà bé, segur.
Bé, evidentment us ha deixat una empremta esportiva, perquè, com has comentat i com sabem, és una bona entrenadora que ha deixat, doncs, bons motius, doncs, al club per tractar-la com una bona entrenadora, però mediàticament s'ha de dir això també, Manel, el Moja ja el coneixem, jo crec que no només a tot Catalunya, perquè s'han fet molts reportatges amb l'Uri a nivell català, però és que ja fins i tot doncs, fa poc va sortir doncs, un reportatge a Antena 3. Us coneixen, ja podria dir que a tot el món, eh?
Sí. El fet de ser l'única entrenadora que sènior que entrena un equip masculí doncs ha fet que els mitjans se'n facin ressò. En aquest sentit, nosaltres contents perquè, efectivament, hem sortit a Salt TV, no? I agrair-li a ella, en aquest cas, no? de que a través del seu nom i la seva figura, el Moja l'hem ubicat més al mapa futbolístic.
Bé, la seva intenció, m'imagino, això segur que us ha comunicat, és deixar... Sí que és un torneig, sí que és una copa, sí que no té res a veure, ni ascensos ni res, però deixar el Moja el més amunt possible, no? I Déu-n'hi-do, l'interessant que està aquest torneig, almenys amb aquest grup sisè, eh? Déu-n'hi-do, esteu tots aquí amb un puny, eh?
Sí.
L'últim i el primer només dos punts de diferència.
Bé, té la gràcia d'aquesta copa, no? Que és una... cada setmana hi ha derbis, anem a dir, és entre Penedès, Garraf, Anoia, i aleshores són partits molt atractius, els jugadors tenen moltes ganes, i sí, fins a jo crec que fins a la darrera jornada, en queden 3 o 4, perdó, i fins a la darrera jornada no sabrem qui serà el primer. Recordem que es classifica només el primer de cada grup, diguem-ne, de les províncies catalanes, i passen a la següent fase fins a una possible Final Four, de segona catalana. Aquesta setmana tenim el Cubelles a casa, crec que és un partit clau, important, i que si poguéssim treure els 3 punts, doncs en fi, seguim allà dalt i lluitant per assolir aquest primer, el primer lloc.
Bé, ens parlaves abans d'un nou projecte. De moment sembla que encara doncs, està la cosa... ben encaminada, però de moment no podem dir res, però suposo que el Moja el que buscarà, evidentment, és mantenir doncs, a l'equip a segona catalana i fer un bon paper en aquesta categoria, no? I, bueno, i somiar, per què no?
Sí, és evident que a partir del moment en què sabem que no continua la Luri, ja ens vam moure per treballar en el següent projecte. Pràcticament... tenim lligat el nou entrenador i pensem que en els propers dies es pot confirmar la presentació i quan abans puguem ho podem fer, perquè és evident que ja es treballa, diguem-ne, doncs amb nous jugadors, amb nou projecte, de cara a la temporada vinent, no? I ara hem d'estar alerta per decidir totes aquestes coses.
Bé, i pel que fa a als jugadors, com han rebut la notícia?
Bé, una mica com nosaltres, no? És a dir, que en el fons doncs, l'Uri ens va explicar el canvi d'aires que ella volia prendre, no? Que en fi, hi ha altres propostes o el que sigui, i res, doncs és una cosa normal dins el món de l'esport, del futbol, que jugadors, entrenadors, inclús presidents passen i després les entitats queden, no? Amb la qual, ja et dic, la sort que tenim al Moja és que la majoria de jugadors ja han confirmat la seva continuïtat al club, això sempre és important per nosaltres, i bé, amb el nou míster, el nou projecte, segurament hi haurà d'haver-hi algun retoc o alguns jugadors nous que entrin. Ara aquestes setmanes és quan es treballa tot això.
Habitualment els místers sempre venen amb jugadors sota el braç, no? Sempre algú...
Podria ser.
Algú sempre ve darrere, no?
Sí. Bé, podria ser. També cal veure si hi ha possibles baixes, quines necessitats tindrem, però sí, segurament també l'entrenador ho aporti algun jugador, sí.
Avui, precisament, el tema de la setmana, que d'aquí res tractarem, és també, entre altres aspectes, doncs, l'entrada de públic als camps de futbol. Ara mateix el Moja en quina situació està? Pot entrar públic, evidentment? Teniu, doncs m'imagino que com a tot arreu doncs, pot entrar un tant per cent doncs, de l'aforament, no?
Sí, hem anat sempre seguint les instruccions del Procicat i de la Generalitat i també de la Federació Catalana. En aquest sentit, cal seguir uns protocols de registre per poder seguir la traçabilitat de la gent que entra a l'estadi. I després, doncs, bueno, el típic d'higiene de mans, mascaretes, totes aquestes coses que durant els darrers mesos han sigut habituals, les fem a Moja i de moment les seguirem fent. No sé fins a quan o quan, diguem-ne, aixecaran aquestes restriccions, però bueno, la sort o la gràcia, penso jo, del futbol és que també hi hagi, almenys en aquest amateur, que no hi ha televisions ni res, que hi pugui entrar públic i que es pugui veure una mica l'ambient a la grada. Si no, jugar 11 contra 11 sols, pensem que no, que hi hagi públic, pensem que és una bona notícia.
Bé, encara queden alguns mesos de futbol, encara queda per arribar al final de temporada, però aquest any sí que s'ha de fer un bon final de temporada, un bon sopar, que suposo que llavors ja es podran fer, i una bona despedida de l'Uri, no?
Seguim pendents, com et deia, del tema Procicat. No sé si ens podrem ajuntar o no, tant de bo que sí, i si no, evidentment, doncs alguna cosa alternativa farem. Com et deia, agraïts a la Luri, Moja sempre portes obertes per ella, i, en fi, acabem aquesta copa. Jo penso que encara tenim... O sigui, penso que podem fer un bon paper, tenim opcions, com et deia, de quedar primers i accedir a les següents fases. Això seria el mes de maig, i si seguíssim seria el juny. I si no, doncs, bé, també... al ser una temporada tan atípica, doncs descansar, recuperar i preparar bé de cara a l'agost, setembre, la propera, que esperem ja sigui normal.
Ara ens queda poc, amb un minut, l'última i darrera pregunta. Tema aniversari, vau fer 50 anys, ara ja crec que en porteu 51 o 52, ja m'he perdut una mica, però quan tot estigui tranquil m'imagino que això encara queda pendent per celebrar, no?
Sí, malauradament teníem diversos actes programats i la majoria d'ells es van haver de posposar. Vam poder fer el partit del 50è aniversari l'11 de setembre passat amb el Futbol Club Vilafranca, que va estar molt bé, però teníem una trobada d'exjugadors, ex-tècnics, ex-socis, ex-aficionats, que no l'hem pogut fer perquè pensàvem reunir, doncs, no sé, més de 100 persones o 200, i clar, això no era operatiu fa uns mesos. Ho posposarem, si es pot fer, pues, a la tardor, i si no, de cara a l'any que ve. Ja et dic, anem una mica lligats de tota la situació pandèmica, però bé, amb ganes de almenys aquesta trobada, poder-la celebrar encara que sigui l'any vinent.
Molt bé, Manel, doncs moltíssimes gràcies. Estem a l'espera, doncs, de que segurament aquesta setmana, com has dit tu, finals de setmana, doncs, sapiguem ja el nom de qui conduirà l'equip la propera temporada. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
En menys de mig minut arribarem a 9:45 a les notícies en clau Alt i Baix Penedès i després encetarem el tema de la setmana que avui dediquem a parlar amb sectors que experimenten canvis o ho faran ben aviat amb les noves mesures anti-Covid-19. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de les comarques penedesenques.
L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca cedeix el monument funerari Íber al Museu d'Arqueologia de Catalunya. El monument funerari Íber, un panteó dels segles 3 al 2 abans de Crist, exposat al Museu Municipal de Sant Martí Sarroca, ha estat cedit al Museu d'Arqueologia de Catalunya per formar part de l'exposició L'Enigma Íber, l'arqueologia d'una civilització que es pot visitar a la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia fins al 16 de gener de l'any vinent. Part de les peces d'aquest monument funerari ja estaven en poder del MAC. A l'exposició s'uneixen i digitalment es configura com era el seu aspecte original. La previsió és que quan acabi l'exposició es retornin totes les peces al Museu Municipal, incloses temporalment les que tenia el MAC. Les peces cedides per l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca es van trobar l'any 1974 fent les obres de clavegueram del carrer Berguedà del municipi. Davant la masia Cal Posastre va aparèixer una sitja plena de restes de ceràmica ibèrica pintada, restes de ceràmica campaniana, trossos de teules de sepultura iberoromana i també es va trobar les restes d'aquest important monument funerari que ara ha estat cedit. D'aquests fragments cal destacar el més gran, que representa el cos d'un cavaller assegut i acompanyat dels caps dels seus súbdits. Alumnes de l'aula de projectes de l'Institut de l'Arboç senyalitzen amb rètols informatius la ruta 1 i la ruta 4 de la Pedra Seca de l'Arboç. A més, alumnes de tercer d'ESO de l'Institut de l'Arboç, dins el marc del projecte de servei comunitari, han fet sortides per recollir residus a l'entorn de l'Arboç. Alumnes de l'aula de projectes de l'Institut de l'Arboç continuen amb la senyalització de la ruta 1 de la Pedra Seca del municipi en el marc d'un projecte de servei a la comunitat titulat Compromesos amb la gent, compromesos amb el municipi. Aquest projecte ja es va iniciar durant el passat mes de desembre i ara s'ha continuat amb la instal·lació i manteniment de la senyalització de la ruta 1 i s'ha millorat la senyalització de la ruta 4 de la Pedra Seca de l'Arboç. Un altre projecte que s'està duent a terme en el marc del projecte Servei Comunitari de l'Institut és el plugin que han realitzat els alumnes de tercer d'ESO, una activitat que pretén unir el coneixement del medi i la pràctica de l'esport amb la conscienciació i sensibilització de l'entorn, duent a terme una neteja mentre es camina. S'ha dut a terme una recollida de brossa a la zona boscosa més propera al pont de ferro, tocant a l'autopista, un punt negre ple de deixalles que els alumnes van netejar per tal de sensibilitzar-los sobre la importància de la neteja i el civisme. Mor una persona més per Covid a l'Hospital de Vilafranca, però es manté estable el nombre de persones ingressades. Una persona més ha mort en els darrers dies a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i ja en són 89 els pacients morts des de l'inici de la pandèmia. Tanmateix, el nombre de pacients ingressats a causa del virus continua sent estable i en aquests moments hi ha 16 persones ingressades, el mateix nombre que dijous passat. El que sí que han augmentat són les altes i ja s'han assolit les 525. Pel que fa a la situació a l'Hospital Sant Camil, els ingressos han disminuït fins als 12 pacients, mentre que dijous n'hi havia 16. Les defuncions es mantenen estables i les altes augmenten a bon ritme. I acabem explicant-vos que fins al 21 de maig estarà tallat un tram del carrer Bisbe Estalella a Vilafranca, al molí d'en Rovira, amb motiu dels treballs de renovació de la xarxa de sanejament. En concret, el tram afectat és el que va del carrer Sarriera al carrer Malió, per on no podran circular els vehicles. Els vianants podran transitar per les voreres amb normalitat i el veïnat podrà accedir i sortir dels seus aparcaments en horari restringit els dies laborables de 7 a 8 del matí. Els caps de setmana s'habilitarà l'accés sense limitacions als aparcaments privats.
Experimentat o experimentaran canvis ben aviat. L'hostaleria, que haurà d'esperar fins al 9 de maig per poder obrir a la nit. L'esport, que ha incrementat l'aforament del públic. I els parcs infantils i zones d'oci, que tornen a reobrir. Així que la primera parada la farem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia, i qui t'acompanya?
Molt bon dia, doncs, el que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní per parlar una miqueta d'aquestes mesures Covid, per parlar també del final de l'estat d'alarma i de com queda tot en diferents sectors, és el Santi Carda, el director general del grup Cal Blai. Santi, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, què tal?
Segurament, durant l'últim any, últim any i pico, hem parlat molt d'aquesta pandèmia. Un dels sectors segurament més afectats és aquest sector de la restauració, també sector dels esdeveniments, justament dos sectors vostres, que són del vostre dia a dia.
Sí, per desgràcia ens ha tocat doncs, aquesta vegada a nosaltres. Sembla que siguem els culpables de tot el que està passant i hem posat unes mesures molt dràstiques en el qual, doncs, més enllà de la part econòmica, a nivell de la societat també ha privat d'unes llibertats, que la veritat que estem en un país que agrada molt sortir, agrada molt anar a menjar i agrada molt fer celebracions.
Mm-hmm. Abans d'entrar, parlàvem una miqueta de les dimensions del grup Cal Blai. A veure, repassem una mica, perquè si no vaig errada, el restaurant Cal Blai 25 aquí sense dormir, el Mirador de les Caves als Casots, el Nàutic de Vilanova, la Masia d'Esplugues, la Plural a Sant Sadurní i la Plural a Vilanova, més el càtering també.
Sí, i a més, doncs, des de fa un parell de setmanes estem a Codorniu, un obert restaurant a Codorniu, uh-huh. I just aquesta setmana també obrirem un restaurant a Vilarnau, un pop-up gastronòmic. A part d'això, doncs, nosaltres doncs, també som productors de tercers de menjar cuinat, amb una empresa molt gran, fem molt de càtering a diferents indrets, tenim 7 finques que portem amb exclusivitat, portem també la part gastronòmica d'una empresa com Idiada, que mengem o menjaven 1.000 persones diàries, i tenim altres línies de negoci doncs, que tampoc podem desvelar. Però sí que està clar que quan l'empresa té una dimensió ja també és gran, doncs amb aquestes crisis els afecta molt més. Tot i que l'avantatge és que el diversificar un mica el negoci, també hi ha hagut algunes línies que ens han donat una mica més de recolzament.
Perquè ens fem una idea, Santi, quants treballadors té el grup Cal Blai?
Ara actualment som 195 persones i es preveu que aquest estiu doncs, augmentem amb 40-50 persones la plantilla degut a que puguem obrir a partir de la setmana que ve ja els vespres de sopars, vol dir que haurem d'incrementar plantilla per sopars i es puguin fer uns càterings. Càterings bàsicament de bodes perquè empreses ens costarà molt més si no sigui l'últim trimestre de l'any, però a nivell de bodes pensa que molta gent doncs, que es casava el 2020 va posposar pel 2021 que us hem posposat ja dues vegades, perquè és que si es casaven el mes de maig de l'any passat, van passar el mes de maig aquest any, ara ja ho passen el mes d'octubre, no? I la gent té moltes ganes de celebració i vol dir que això ens farà, i esperem i desitgem doncs, que ens faci doncs, donar alegries a l'empresa.
Vosaltres en un any normal com 2019, per exemple, si parlem de bodes, batejos, comunions, esdeveniments de grans empreses, sobre quins números us movíeu per entendre la quantitat que heu arribat a perdre, que és important, no? Aquesta diferenciació de dir, hem passat de gairebé de 100 a 0, perquè ho deies, no? Tota la gent que va posposar el 2020, molta ha posposat també a 2021.
Sí, de fet, nosaltres més o menys cada any estem rondant les 200 bodes. L'any passat vam fer un 10%, vam fer 20 i poques. ¿Vale? A nivell de bodes, ens volem sobre aquest número, però a nivell d'empresa, nosaltres fem unes 1.000 sortides a l'any, entre grups molt petitons fins a grups de 2.000, 3.000 persones. Això què vol dir? Que els volums de facturació que té una boda amb el volum de facturació que té una empresa, doncs canvia i has de pedalar tres vegades més perquè la celebració és molt més simple amb una empresa. Sobretot menjars de treball. Llavors, això ens ha suposat que d'aquestes 1.000 sortides que tenia més o menys anual entre bodes i empreses, doncs han passat a 100, o a menys de 100, no? Llavors, aquest any doncs, sabem i som conscients que l'empresa ens costarà molt d'aixecar-la, esperem que els bodes i particulars doncs, ens donin ja una miqueta més de marge i anar adaptant l'empresa a mesura que vagin passant les circumstàncies.
Santi, m'explicaves abans fora de micros el tema de les ajudes, que arriba poc i malament.
Bueno, jo dic que no arriben, perquè és que nosaltres, al ser una empresa de més de 50 treballadors i més de 6 milions d'euros de facturació, doncs estem fora de totes aquestes ajudes. A mi això m'agradaria que algun dia m'ho expliqués algú que entengués més que jo, perquè això no ho s'entén, perquè nosaltres cotitzem per tots els treballadors, tenim tots els IAEs de tots els restaurants, i el fet de tindre'ls tots sota el mateix nom, sota la mateixa empresa, doncs no ens donen només que 2.500 euros hem rebut en totes les ajudes de tot l'any. Això és una veritat penós. El que sí que realment l'obligació que ens han fet fer imposada, quan tu reclames et diuen que et donen ICOs. I sí, ens han donat ICOs. Bueno, els han donat, els hem anat a buscar i els hem de tornar. Ens han dit que els hem de tornar, i a més amb un interès. De fet, abans de la pandèmia, doncs vam ampliar les nostres instal·lacions, vam ampliar 1.000 metres més, estem ara operant aquí a Sant Pere de Riu de Villes, que és on tenim la nostra central, amb 7.000 metres quadrats, i vam agafar un crèdit més econòmic que els ICOs que ens van arribar a donar. Llavors, no, això no s'entén, és que hi ha coses que evidentment els empresaris ens han agafat i ens han vist obligat a fer una sèrie de mesures que nosaltres no volíem, però no hem tingut la conseqüència de l'ajuda econòmica. Ja no parlem d'altres països que evidentment hi ha hagut unes ajudes molt superiors i inclús els hi han pagat els beneficis, no? Jo no voldria això, però que tampoc puc ser és que m'hagi menjat totes les reserves, que a més haguem d'anar a buscar un tot de crèdit i sortíem d'aquesta pandèmia obligada, endeutats. Entenc la situació sanitària, però ha d'anar recolzada d'un sistema econòmic.
Perquè a banda de tot això, no sé si una mica pel que expliques ho he sentit una mica, com a mínim des del grup Calblai, que us han deixat de costat, no? que potser a empreses més petites, no? Ho deies, no? Aquesta diferenciació d'empresa gran a empresa petita, que al ser gran no ho recolzaven tant.
Sí, evidentment que d'ajudes les han buscat per diferents llocs quan sortien un paquet d'ajudes i evidentment sempre quedàvem exclosos, no? L'única ajuda i la més important i la que més ressalto és els nostres treballadors. Els nostres treballadors s'han adaptat a les circumstàncies, han sigut flexibles i això és d'agrair perquè ells també sabien que aquesta empresa s'havia tirat endavant. Per desgràcia ens ha tocat viure el que ens ha tocat viure, però no compartim ni de bon menys la gestió que s'ha arribat a fer, amb les incoherències que s'han arribat a fer. Llavors nosaltres entenem doncs, que si en algun moment algú ha de tocar, algun sector ha de tocar, la part de la restauració això ho entén, eh? El que no entén és que amb la imposició de tancament les ajudes no arribin i és que prometin i que a més siguin inexistents. Tot el nostre sector, nosaltres aquesta pandèmia que ens ha servit és per, sobretot el sector del càtering, d'agrupar-nos, de saber que tots tenim el mateix problema, de veure'ns com no veure'ns com a competència, sinó de fer una força i fer una associació en la qual comparteixes totes les inquietuds i dones més força davant de l'administració. Lamentablement ha sigut zero, perquè tot i la força d'un grup de més de 100 empreses ajuntades cap a un sector on des del primer moment, sobretot el sector del càtering, nosaltres hem dit que podíem fer una traçabilitat de la gent que ens entra per les nostres portes perquè la tenim controlada, a diferència d'un restaurant. Arribes i demanes una taula i només saps el nom de la persona que demana la taula. Amb un càtering sabem les persones que entren, perquè si són 110 persones seran 110 noms. Amb el seu DNI, amb el seu estat de salut, amb el seu currículum, de si ha estat o no ha estat contagiat, i inclús amb la traçabilitat que si en cas que passés alguna cosa, poder-lo localitzar. No ens escolten, es talla tot pel mateix patró, es diu que es tanca, però evidentment en un país que no tenim diners les coses s'han de mirar de compensar d'altra forma.
Perquè ara parlaves de tot això i en algun moment el sector de la restauració del càtering des de la Generalitat se us ha demanat l'opinió?
Sí, hi ha hagut, nosaltres quan vam crear-nos com a associació ho vam fer de la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès, perquè creiem que era una federació que ja estava constituïda i que això ens donaria una vegada més de força per arribar a les administracions, perquè no partíem des de zero. La federació té molts contactes amb consellers, té molts contactes inclús amb govern, i està clar que ningú ens ha escoltat. No hem volgut escoltar, però és que quan nosaltres parlem amb altres sectors, de l'oci nocturn, de la restauració de Barcelona, estan al mateix lloc. Vull dir, els més reivindicatius han estat el Gremi de Restauració de Barcelona i de tot el que han reivindicat no se'ls ha fet cas amb res. No hi ha ni inclús han demanat que entréssim dins la taula de diàleg per mirar de buscar una solució en casos extrems, perquè en algun moment, doncs, per exemple aquesta setmana, doncs, haguéssim pogut obrir les terrasses al vespre, a la tarda, no esperar la setmana que ve, que ja és per lliure imposició, perquè el govern ara s'omple la boca, que han sigut ells, però no, és perquè realment s'acaba l'estat d'alarma. I pots trobar-te en tantes incoherències que no pots anar a menjar, doncs, per exemple, aquí a Sant Sadurní no podíem la gent de Sant Sadurní sortir quan hi havia confinament municipal, no podíem anar a menjar al Mirador de les Caves, que està aquí a costat, i en canvi de Barcelona, de punta a punta, traspassant 10 quilòmetres, podies traspassar durant 4 milions de persones i no passava absolutament res, perquè era el mateix municipi. Són incoherències tan grans que si ara et paren i dius que te vas a fer una etapa a Andorra, doncs no passava res. I és que és una darrere l'altra. Més enllà de que hem tingut molt poca empatia, molt poca sensibilitat, perquè el dia que ens hem fet tancar sempre ha estat el dia que tenim les neveres plenes. I això ens hem reivindicat una i altra vegada, i sempre hem fet el mateix. No hem tingut empatia i no tenim govern, tampoc, i per desgràcia, doncs, la gent que està a dalt, doncs, no estarà a l'alçada.
Santi, en el vostre cas i en el cas de moltíssims sectors, el Grup Cal Blai s'ha reinventat una mica i una de les coses que hem vist aquest 2021 és l'obertura a Sant Sadurní i a Vilanova de la Plural, que a més ha vingut per quedar-se i créixer.
Sí, de fet, des del minut zero nosaltres vam fer una entrevista amb tots els nostres treballadors, vam fer una reunió i els vam dir que no ens quedaríem en un racó plorant. Diguéssim, van ser les paraules justes. Hem de tirar endavant i ens reinventarem. Ja vam començar a l'inici, quan va passar tot això, que tots estàvem tancats, nosaltres vam donar servei a 14 hotels d'aquests repartits per tota Catalunya, d'aquests que anaven als sanitaris a dormir. Nosaltres d'aquests hotels els donàvem menjar, els hi portàvem diàriament. Després ens vam començar a reinventar amb tema de globos, plataformes, no anem a posar la marca, plataformes deliveries que han muntat una nova marca que es diu Blayit, que es supera de la Masia d'Esplugues, que és on tenim un radi més de gent, per poder donar serveis. Ens han reinventat en mil coses i una de les vessants més importants es diu La Plural, no? La Plural era un projecte que el teníem en ment abans de la pandèmia i ara ha sigut el moment, l'hem accelerat, no? Com ha passat a moltes coses. Personalment penso que hi haurà un 25-30% de les coses que fèiem abans amb les que fem ara que es quedaran. I aquí és on s'ha de saber interpretar quina serà la línia de restauració que es portarà en un futur, no? Jo considero que la terrassa sempre quedarà, ja hi era, però restaurants de terrassa tenen més potència. Restaurants, doncs, que tinguin punts de connexió, bona wifi i punt de connexió per teletreballar, també crec que això es quedarà. Es quedaran restaurants que donin servei a més hores, no només el dinar i el sopar. Nosaltres a La Plural obrirem a partir de quan ens deixin, crec que la setmana que ve, la cuina ininterrompida des de 12 al migdia fins a 12 a la nit. I després quedarà el delivery, que estem fent, doncs, serveis a domicili. Això és una cosa que tenim clar que es quedarà. A més, si afegim, amb el canvi climàtic que estem posant, i afegim que hi hagi una sensibilitat, no volem ser molt puristes, però hem de ser sensibles amb el medi, que sigui sostenible, que també ens volem cuidar, que sigui healthy i que realment la gent, doncs, sigui saludable, que sigui tecnològic, perquè des de la mateixa taula no només pots descarregar-te la taula, la carta, sinó també més pots fer la comanda i pots arribar a pagar. Que sigui ràpid, que sigui amb un aire fresc, juvenil, instagramero. Doncs eren molts elements que entraven dins La Plural. La Plural, doncs, es va obrir la primera a Sant Sadurní com a prova test, al cap de 4 setmanes es va obrir Vilanova, veure dues poblacions molt diferents, doncs, com estava funcionant, i la veritat que estem molt contents del sistema que hem implantat i com l'ha acceptat la gent, no? La Plural, tal com diu la paraula, és per tots els públics, des de petits, mitjans i grans, a tot tipus de gastronomia, des d'un menjar més tradicional o un menjar més actual, i per totes les hores, des de fer un vermut, a fer una copa a la nit, a fer un berenar, un dinar, un sopar, no? Aquest projecte, doncs, de La Plural, doncs, el volem expandir, tenim un projecte per obrir 20-25 plurals en 5-6 anys, això és una mitjana de 4-5 plurals per any. Aquest any portem dues i tenim previst cap al setembre-octubre obrir algun altre. I anar testejant a veure si aquest és el model. Ho farem, evidentment, si el model ho ho aguanta prou bé, perquè evidentment primer, abans de fer un pas, has de trepitjar ben bé l'altre i veure doncs, que són models que són rentables, que la gent els accepta bé i que tenen futur.
Santi, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, parlar de l'estat de la restauració, dels càterings, de com esteu vivint aquesta pandèmia, d'una miqueta aquesta esperança que acabi l'estat d'alarma i que com a mínim ja podeu començar a fer sopars, que també de cara al bon temps, jo crec que abans ho deies, no? La gent té ganes de sortir, la gent té ganes de celebrar, tenim ganes de fer coses i vosaltres necessiteu aquest impuls també de la gent. Moltíssimes gràcies per ser amb vosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim i anem ara fins a Canal 20 Olèrdola per sumar una altra veu, un altre sector. Armand, bon dia de nou.
Bon dia, Sílvia. Doncs de la gastronomia passem als esports. També hi han hagut canvis durant tota aquesta pandèmia. Quan s'han començat les competicions no hi havia públic, ara doncs ja comença a haver públic i veurem què passa d'ara endavant. Avui tenim amb nosaltres el vicepresident del Club Esportiu Xamba de bàsquet femení i també és el responsable de la part esportiva del club, el Cuqui Ronsó. Bon dia, Cuqui.
Bon dia.
Bé, com dèiem, ha canviat, no? Ha sigut, evidentment, una cosa que recordarem tota la vida perquè vau estar sense bàsquet, després vau poder tornar mica en mica, però pel que fa al públic, que és la part doncs, que ara ens preocupa una mica, al Xamba, on te jugueu, doncs, hi ha tres pistes i hi ha un tant per cent de públic que pot accedir per pista. I què passarà d'ara endavant? Si rebeu notícies de que ja potser podrà anar més públic a les pistes.
Aviam, tal com has dit, quan va començar la pandèmia pues es va paralitzar tot i a mesura que es va poder tornar a començar pues, en la competició en principi era porta tancada, sense públic i ara ja han permès un percentatge que equival a unes 60 persones per pista, no? Quan es jugues en pista transversal doncs hi ha tres pistes, la que utilitzem cada pista són unes 60 persones per pista. A partir d'ara sembla que s'augmenta una miqueta més el percentatge. Però, esclar, tot està pendent. Penseu que això és aquí a Vilafranca. Això ho determina cada ajuntament. Nosaltres anem a jugar aquesta setmana a Calaf, porta tancada. Vam anar a jugar a Esparreguera, porta tancada. Hem anat a jugar a altres llocs i ens diuen una o dues persones per jugadora. La federació diu unes coses, però si cap diu una altra i per últim cada ajuntament té l'última paraula en aquest sentit, no? La majoria de les instal·lacions són municipals i aquí els ajuntaments tenen mà. Ara ens trobem aquí a Vilafranca i ens trobem dins del que cap amb aquesta sort que encara hi pot entrar públic, però torno a dir que hem anat a jugar a diversos llocs i de moment molts porta tancada.
Sumem una tercera veu i un altre sector, anant fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, i la veritat és que segurament us sonarà, perquè va sortir a les notícies precisament per aquest, això que deia el Cuqui, no? Ara Procicat sí, ara Procicat no. I tenim l'Isidre Ferrer, és promotor i soci de Calafell Aventura, aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Isidre.
Molt bon dia, Lourdes.
Bé, parlem de que durant quasi 9 mesos que porteu tancats.
Sí, 7 mesos tancats i bueno, hi ha 14 mesos de pandèmia.
Vau sortir les notícies perquè en un primer moment Samper va comentar que sí que us deixaria obrir. Això ho va dir en una roda de premsa, vas començar a treure totes les persones d'alerto i al cap d'uns dies doncs, resulta que no. Que us deixaven tancats un altre cop, malgrat que haig d'explicar que Calafell Aventura és un parc d'atraccions en plena natura, és a dir, amb a l'aire lliure, i bueno, explica-t'ho el tema.
Mira, t'explico, sí que és veritat que va haver una diferència entre el que es va anunciar en un primer moment per roda de premsa i va sortir publicat, amb el que després va sortir publicat al BOE. Va ser, segons ells, un error, val? Tothom es pot equivocar, però no un conseller en roda de premsa, no es pot equivocar ni pot mentir. Però bueno, bé, ja estem una mica acostumats a aquestes coses i de fet ara ens han tornat a anunciar que obrim el dia 15, però vull dir, no, nosaltres no farem res fins que no surti publicat el BOE, ja no ens fiem.
Clar, l'experiència és un grau i m'imagino també, Isidre, has estat escoltant el Santi Cardà, has estat sentit el Cuqui, que això no s'entén ben bé, perquè a la fi i al cap parlem d'un lloc, com bé deia, en plena natura, 15.000 metres quadrats en un bosc. Clar, sí. La lògica...
Nosaltres no arribem a entendre moltes coses perquè no arribem a entendre-les. Estem veient això, estic escoltant els nostres companys tant de restauració com d'esports, com moltes activitats, no? que som molt capaços d'entendre, pues, que s'hagin tancat, que es tinguin que prendre mesures, i segur que aquestes mesures s'han pres amb molt bona voluntat de salvar vides i, coi, que s'estava morint la gent i que tothom vol fer coses, i els polítics, pues, clar, vull dir, diuen, ostres, pues, tenim que ajudar la gent i tenim que evitar les morts. I una d'aquestes activitats que han fet, o sigui, una d'aquestes accions ha sigut tancar negocis, o sigui, tancar i restringir mobilitat, tancar negocis on pensen que ells poden haver una acumulació de gent, i, bueno, pues, sentats des d'un despatx, pues, han agafat la llista d'activitats i han anat dient, pues, aquesta sí, aquesta no, aquesta sí, aquesta no. No em fira prim, jo crec que han treballat molt a l'engròs i això ha portat a coses tan ridícules com que pugui obrir, per exemple, nosaltres la Setmana Santa, quan no van poder obrir, doncs es venien els nens al parc, ens preguntaven les mares què podien fer amb els nens si estàvem tancats.
Perdona'm, t'haig de tallar un momentet, t'acomiado fins les 10 i 7 que tornem per motius de notícies, seguim parlant i també començarem amb la roda de tot el tema i parlarem de tertúlia.
Anava a dir-ho de bingo, que és molt graciós.
Després en parlem. Moltes gràcies, fins ara.